I a aquesta hora del matí parlem amb la Carla Montoto, que és la presidenta de l'AMPA de Vall-llobrega. Senyora Montoto, bon dia.
Hola, bon dia.
Volem parlar amb ella perquè aquesta setmana hem sabut que les famílies i la comunitat educativa, juntament amb l'Ajuntament de Vall-llobrega, es planten per reclamar millores a l'escola del poble. En fem una radiografia amb en David Parreño. David.
Les famílies i la comunitat educativa, conjuntament amb l'Ajuntament de Vall-llobrega, han dit prou i reclamen que la Generalitat desencalli la construcció d'una nova escola. Demà mateix tallaran l'autovia C31 amb una marxa lenta de vehicles i han començat una campanya a les xarxes socials.
Senyora Montoto, bé, per demà entenem avui divendres. Com s'ha arribat fins a aquest punt?
Bé, doncs és una història que ve de fa molts anys. L'escola va obrir el curs 2005-2006 amb barracons, amb mòduls prefabricats. El 2010 es va arribar a adjudicar i licitar el projecte, però amb les retallades i la crisi va quedar tot aturat i des d'aleshores no hi ha hagut mai cap concreció. S'han anat donant diversos arguments que també han anat canviant al llarg dels anys, i a dia d'avui ja fa 12 anys que estem en barracons i no hi ha una previsió de quan es construirà l'escola.
Hem vist alguna foto d'aquests barracons en la que hi ha espais que presenten un veritable mal estat. Vull dir, l'estructura de metàl·lica dels barracons en alguns punts està molt rovellada. Fins a quin punt això afecta les aules?
Bé, és generalitzat, és a dir, els barracons, a més tan antics, doncs tenen problemes d'aïllament, de goteres quan plou molt. Clar, els lavabos, per exemple, les pudors, el rovell, les fustes també es comencen a podrir. És una precari, bàsicament, és a dir, està fent la tasca d'ensenyament i aprenentatge en un espai totalment indigne.
Estem parlant de quants alumnes afectats per aquesta escola?
Són, aquest curs, 156 alumnes.
I la Generalitat què hi diu? Perquè l'Ajuntament, ja hem sabut que l'Ajuntament s'ha posat al costat dels afectats, com no pot ser d'una altra manera,
sí.
Però és clar, això al final és competència del Departament d'Ensenyament. Què hi diu a tot això el govern?
Clar, com et comentava, els arguments han anat canviant. Per exemple, fa 2-3 anys hi havia una llista de priorització d'escoles que s'havien de construir, i Vall-llobrega estava a la segona. Però ja aquest any ens estaven dient que, com que ara l'urgència és a secundària, perquè és on hi ha el boom demogràfic, doncs que la prioritat és secundària, i aleshores no hi ha cap previsió. I a més, com que la demografia va a la baixa, en general a tot el territori, doncs no ho considerem prioritari. Però, clar, per exemple, Vall-llobrega és un poble que té molta demanda de vivenda, que ha anat creixent en els últims anys i que hi ha una previsió de creixement de noves vivendes, és a dir, que la previsió no és que vagi a la baixa, potser en els propers 3-4 anys sí, però més enllà d'aquí seguirà creixent, i per tant, en algun moment necessitarem una escola.
Senyora Montoto, s'ha fet arribar una queixa, entenc, a la Generalitat per l'estat de l'escola, d'aquests barracons en qualsevol cas, però fins a quin punt l'administració n'és conscient de l'estat en el que es troba això?
Per exemple, arrel dels ressolts mitjans d'aquesta concentració convocada per divendres, sí que la Generalitat han trucat a la direcció per enviar un pèrit a mirar els desperfectes i fer les reparacions que s'hagin de fer, però fins que no hi ha hagut ressolts mitjans, doncs no hi ha hagut cap interès.
Ja sol passar això. Escolti, i avui toca mobilització, avui tallareu la 131, és un tall total o què fareu?
La idea és fer una aturada curta, de 5-10 minuts, simbòlica, diguéssim, per mostrar la disconformitat amb la situació. Serà una marxa lenta de vehicles, esperarà a l'alçada de Vall-llobrega, aquests 5 minuts amb les pancartes i ja està, ja dissoldrà de seguida, però bé, és més aviat simbòlic.
Clar, aquí el tema és que si l'administració no us ha donat cap tipus de previsió i simplement us ha dit que abans ocupàveu el lloc 2 de la llista, diguem-ne, i ara heu saltat d'aquesta llista, aquí hi ha mala peça al taler.
Doncs sí, la veritat és que no sabem, és a dir, estem totalment a cegues i és per això que aquest curs ens hem proposat doncs, fer una mica més de soroll, perquè no, d'altra manera no hem tingut cap resposta. Mm-hmm. És a dir, el diàleg sempre ha estat... clar que hi ha arguments, sempre hi ha arguments, som conscients que no hi ha diners per tot, però al final és una qüestió de priorització i de l'estatus que se li dona a l'educació i de la importància que se li dona. I, és clar, tenim generacions de nens i nenes que hauran passat tota l'escolarització en barracons. I és clar, fa 12 anys, per tant, en algun moment... Sí. S'ha de plantejar si això els barracons per definició són provisionals, però clar, si ja fa 12 anys són permanents, llavors la pregunta és si això ja s'accepta com a normal o no.
A Mala, si els barracons estan en bon estat i la instal·lació està ben feta, a priori, tot i que no hauria de ser així, però no deixa de ser un mal menor. El problema, entenc jo, és quan això es va perpetuant i la infraestructura es va degradant, perquè al final els barracons, la superfície dels barracons, el material amb el que estan fet, és d'una planxa de fibra o una cosa així, no?
Sí, sí, és el sàndwich aquest que diuen, sí. Uh-huh. Sí, està clar que hi ha barracons i barracons, això també ho hem vist. El problema de l'Escola Vall-llobrega també és que no es va planificar i dissenyar com a tal, com un edifici, sinó que es van anar afegint mòduls a mesura que les necessitats del poble creixien. I, per tant, ara no tenim una escola, tenim barracons l'un al costat de l'altre. Sí. I hi ha moltes mancances. Per exemple, no hi ha un espai polivalent, és a dir, totes les activitats conjuntes s'han de fer a l'aire lliure o no es poden fer. La sala de mestres és compartida amb les administratives i no hi caben totes les mestres. El menjador, la sonoritat és horrorosa i és una estona doncs, que no és gens educativa pels nens.
Sonoritat horrorosa, què significa?
No, vol dir que no està dissenyat com a menjador i que, per tant, clar...
Que hi ha molt soroll.
Menjador, hi ha molt soroll, uh-huh. Sí, sí, hi ha molt soroll i se'ls demana als nens una cosa impossible, que es quedin en silenci. I, és clar, són problemes que són del dia a dia.
Uh-huh. Escolti, més enllà d'aquesta mobilització de demà, que com deia és gairebé de tipus simbòlic, tenen previst prendre algun tipus d'acció una mica més contundent?
Bé, de moment farem aquesta concentració, estem fent campanya de mitjans i de xarxes i tenim la intenció d'enviar un informe al departament amb tota una sèrie d'arguments, és a dir, tot el que hem comentat, també l'argument demogràfic que també hem comentat, i esperarem resposta del departament. I si no en tenim, doncs bé, haurem de seguir fent soroll, perquè és l'única manera que s'escolti.
Han arribat o tenen previst intentar arribar a parlar a nivell més alt a la conselleria?
Bé, sí, serà el següent pas. Sí, sí.
Sí, perquè segurament aquí aquestes coses, com desgraciadament moltes vegades, fins que no es posa entre l'espasa i la paret algú allò directament responsable polític, i en aquest cas seria la consellera, moltes vegades no acaba no passant res. No sé si hem tingut ocasió de parlar amb altres escoles, per exemple, que estiguin en situació similar.
Sí, per exemple, des de FAPAC sí que també s'està movent el tema i s'està parlant doncs, a altes distàncies, és a dir, sí que és un tema que ara ja avui en dia doncs, clama al cel, però bé, de moment no hi ha res concret, el que passa que en algun moment sí que s'haurà de concretar.
Realment em fa la sensació que hi ha molt mala peça amb aquest tema, perquè pel que vostè expressa, sobretot pel to amb el que ho està expressant, fa la sensació que us ho mireu ja una mica gairebé resignats, fins i tot, no? De dir, bueno, anem a provar, ara si ens mobilitzem, però vaja, no sé, potser és una sensació, eh?
Sí, no, passa que són molts anys d'intentar el diàleg, de fer reivindicacions, de tot va arribar al Parlament el 2013, hi va haver una proposta de resolució, però va quedar tombada. És a dir, s'han anat fent coses, sempre amb l'esperança d'aconseguir alguna resposta, però arriba un moment que clar, ens hem hagut de plantejar, dir, bueno, doncs, si amb tot el que hem fet fins ara no hem aconseguit res, doncs haurem de fer més soroll i apretar més, però clar, sense, amb aquesta incertesa i sent conscients d'això, que realment que la situació pressupostària econòmica és la que és, que hi ha moltes escoles en aquesta situació, la demarcació de Girona és la demarcació que té més escoles en barracons, és un problema generalitzat, el que passa que a Vall-llobrega són 12 anys.
Clar.
Sí.
Senyora Bontoto, de l'edat dels fills que hi té vostè, quina és?
Doncs en tinc una de 4, un de 6 i un de 8.
Una de 4, un de 6 i un de 8, per tant el de 8 ja fa temps que arrossega el tema dels barracons.
En el meu cas no, perquè nosaltres veníem de Barcelona, vam arribar fa 3 anys, però bueno, sí, fa 3 anys que estem aquí.
Escolti,
amb barracons.
I els nens què li diuen al respecte d'això, si és que hi parlen en algun moment? Què li expliquen?
Els petits no massa, però els grans, per exemple, els de 6è, sí que per una... Des de fa poc es va fer una campanya, un vídeo per explicar una mica la situació del territori i és clar, ells també són conscients de que quan plou no poden sortir al pati. Per exemple, aquest any Carnestoltes va ploure i no van poder fer la desfilada.
I què fan? Què fan a la classe o no ho fan directament?
Clar, bé, es fa com es pot, però moltes vegades no es fa perquè clar, no hi ha un espai polivalent on es pugui fer una activitat conjunta. Per tant, ho van haver de fer a cada mòdul doncs la seva mini festeta, però clar. Sí, són coses d'aquestes del dia a dia, a part del a l'hivern, clar, quan arriben al matí fa fred, a l'estiu la calor...
Queda clar, sí, els inconvenients de tenir una escola en unes instal·lacions on no hauria de ser-hi, i aquestes coses que passen en aquest país, que es parla molt de la necessitat d'invertir en benestar social i es posa com a paradigma del benestar social l'ensenyament, la cultura
Exacte.
I la sanitat, i resulta que ni una cosa ni l'altra acaben semblant prioritàries des del punt de vista pressupostari.
Sí,
ja ens ho coneixem, no?
Sí. No, i jo crec que especialment amb l'educació, perquè ara recentment que s'ha posat sobre la taula el debat ara és demà, amb molt bones idees, i evidentment és un debat que s'ha de posar sobre la taula, però és clar, si ara és demà, avui ja és tard, perquè clar, totes aquestes generacions
clar.
De nens que estan amb aquestes condicions gairebé tercermundistes, doncs ja han anat passant, i llavors s'omplen molt la boca de la importància de l'educació i de que és un pilar fonamental per la societat, però no es prioritza. La realitat és que no es prioritza.
Sí, ben bé sembla el sentit contrari del que passa, per exemple, als països nòrdics, no? Sovint veiem allò, la millor escola del món està a Finlàndia, o a Noruega
sí,
han fet,
sí,
i clar, doncs ens ho mirem amb cara de, val, molt bé, aquestes coses són molt boniques fins que ens trobem amb aquesta notícia d'aquesta escola de Vall-llobrega, que, com dèiem, fa 12 anys que imparteix ensenyament als seus alumnes en barracons.
Sí.
Senyora Carla Montoto, gràcies per atendre la nostra trucada. Seguirem una mica en la mesura que puguem aquest cas, perquè realment és bastant lamentable, i us agrairem que ens tingueu al corrent de totes aquelles accions que feu.
Us mantindrem informats, i tant. Moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé i sort,
adéu,
sort
bon
avui amb la mobilització.
Gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia.